A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La ràdio sol escoltar-se a trossos, sobretot si és en directe. Avui, però, tenim els podcasts i tota la programació accessible online. Pensant en això, hem fet un petit experiment. 5 convidats, 5 converses i 5 dies de la setmana. La part original és que han trossejat les xerrades. 10 minutets per convidat, de dilluns a divendres. Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamenc, per sumar-vos en aquesta idea. Un teòleg especialista en la Bíblia, un escriptor de novel·la fantàstica, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni de les illes i una arqueòloga que avui ens proposen un viatge. I dona, em deturo amb els Beatles i vos feim una pregunta. Un viatge te pot canviar sa vida? O un viatge pot formar part absoluta, inseparable de sa teva vida? Jazael González, escriptor, passejant, aficionat. I avui que és dimarts anem afegint una coseta més. Autor de la saga Històries de la Tierra Incontable, recentment de Petranio, anirem sumant. Jazael, un viatge te pot canviar sa vida.
Sí, 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 per suposar que sí. Lo primer de tot, que bons que són els Beatles, eh? Vull dir, encara és increïble, no?
I que moderns.
Sí, eh? Sí, o sigui, mira, justament ara un petit incís que xerrava en el programa passat de vinils, me vaig comprar, vaig fer una locura d'aquestes que faig jo, i me vaig comprar 4 antologies en vinil, que ara acaba de sortir el número 4, i són gravacions molt antigues i tot això. I és assombrós encara posar-te a escoltar-los i dir, és que són increïbles, aquest grup. O sigui, dius, encara no passen els anys.
No passen els anys, són absolutament moderns.
Sí, sí, és una meravella.
A veure, Jazael, un viatge te pot canviar sa vida.
Molt, molt, molt. Jo crec que sí. Bueno, jo, de fet, un dels viatges que sens dubte me va canviar sa vida, perquè, a més, va ser un moment que la meva dona va morir, això va ser l'any 2015, i vaig decidir, després de morir-se, molt complicat en aquest país, aleshores, després de pagar molta gent i de fer molta de paperassa i totes aquestes coses, vaig dir, mira, me'n vaig a fer la volta al món i ja quan torni ja veuré les coses d'una altra manera, no? I, de fet, vaig fer un llibre que es diu La Vuelta al Mundo en 111 Días, perquè vaig agafar un creuer i vaig estar 4 mesos, no?, fent la volta al món. I, bueno, precisament Petranio, que tu l'has citat, surt d'aquí també, perquè va ser Ayer Rock Ulurus, la roca aquella d'Australia, va ser la inspiració. I, clar, el fet de caminar tant de temps, viatjar tant de temps, estar veient les coses tant de temps, sí que te canvia la vida, perquè te dona una perspectiva, sobretot t'obrir el món a veure gent que és una mica diferent a tu, no? Vull dir, ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? Que comences a demanar i dius, i aquí com ho fan en això, no? I dius, ah, ostres, resulta que aquí això els hi cau bé, però això no els hi cau tan bé, o sigui, i és una cosa que realment, jo sempre ho he dit, no és el mateix un turista que un viatger, no? Uh-huh. O sigui, un viatger és una persona que està oberta a mirar i això, no? Dius, aquí menjam, doncs això, no? Un pombolet amb bones tomàtiques de remellet i coses d'aquestes, i tu dius, jo em conec molt de turistes que te dirien això, ni toc, no? I tu dius, home, però veurement què és, no? O sigui, això jo crec que és una cosa imprescindible, viatjar i obrir una mica el món.
Ara, però, pareix que necessitàvem viatjar, sortir, encara que siguin 2 dies, com per desconnectar.
Això també és una trampa molt... O sigui, el capitalisme, tot el que toca, li dona la volta, no? O sigui, això jo crec que s'ha d'anar alerta avui en dia, no? Perquè s'ha convertit en una mercaderia i és una cosa que has de mirar molt la lletra petita, no? O sigui, una cosa és que tu viatgis allà on sigui, i una altra cosa és que t'aduïn en pla turista borrego, no? O sigui, basta veure... Jo sempre ho dic perquè, per exemple, hem parlat de que aquest viatge era un creuer, no? O sigui, la gent te diu, ai, això com és? I tal, dius, mira, això és tan senzill com els creuers que arriben aquí a Palma, al port de Palma, Tu dius, tens una excursió que te duen amb autobús en el Castell de Balbé, per dir-te algo. I tu dius, bueno, però mira, o sigui, això encara és còmode perquè t'agafen del barco, te duen allà amb autobús, tens entrada, tu entres, veus el Castell, tens una horeta o dues per veure el Castell, no has d'anar tu pel teu compte, que no coneixes la ciutat i tot això, i després te deixen una hora a la plaça de Sobelís, per dir-te algo. Vamos, o sigui, allà, no? Allà davant de, del Bar Bosc. I clar, te diuen, bé, ara tens una hora per tu. Tu pots triar anar a veure totes les tendes de Jaume III, que és el que fa la majoria de la gent, o una persona com jo hagués mirat el mapa de la ciutat i hagués dit, bueno, però si la Seu està aquí de vora. Jo seria des que aniria a veure la Seu, pegaria una ullada per allà, miraria des de dalt Murada, m'informaria una mica del casc antic, encara que fos caminar un poc per allà. El viatge és un poc com t'ho fas tu.
I tu quan te vares preparar en aquest viatge, si és que te vares preparar, perquè imagino que amb el coll i amb el cos bastant apallissat sí. i dolorit, sí. Quan se prepara un, se deixa dur, du la seva llibreteta, el seu llapis de vora per allò d'anar fent, ja vas pensant que el que visquis ho vols escriure... Com t'organitzes amb un viatge com aquest? O sigui, mentalment, eh?
Sí, sí, sí. És una barreja amb dues coses, amb tot el que tu has dit, i també, molt important per jo, una maleta només plena de llibres. O sigui, perquè, clar, jo, per exemple, me'n vaig dur a Pasqua, a l'isla de Pasqua, me'n vaig dur el llibre d'en Thor Heyerdahl que havia escrit en els anys 60 quan havia estat allà. Jo, va ser increïble llegir allò allà, no? Clar, aquest tipus d'informació, aquest tipus d'aprofundiment en a sa cultura, en el lloc que hi vas, és molt diferent, que no si tu arribes allà i te conten quatre rotllos, no? O sigui, és molt diferent si tu vens a Mallorca i t'has llegit un hivern a Mallorca de Najor Sant o l'illa de Robert Creeley, o sigui, que te dona coses, o en Robert Graves, o coses... Perquè, clar, diguem que aprofundeixes molt més en el lloc allà on estàs, i l'ho dit, prens contacte amb aquesta cultura... Que jo crec que és molt important. Viatjar, en definitiva, no és només anar a veure la Seu, fer-li una foto, posar-te allà i dir, mira, jo estic aquí, no? És donar-te en compte, jo que sé, per dir-te un exemple molt petit, que tenim una obra de Miquel Barceló dins la Seu, que a nivell mundial és una cosa molt única. Tu has de saber en això, has d'anar, ho has de mirar, has de saber que en Gaudí va fer feina aquí, perquè tot això és un coneixement que a tu t'agradarà, que t'anirà bé. Jo crec que aquest món de... No, és que ara me'n vaig i me'n faig un selfie i ja el poso a xarxes socials i ja està, no? Dius, no sé si te val la pena, simplement.
Rafael González, demà te faré la pregunta de triar un llibre, un únic llibre. Encara no contestis, però ja pots anar pensant. Però per tancar aquest moment viatge... On te trobaríem si te perdessis? Ei, on és en Rafael? En Rafael, on és?
A Mallorca és fàcil trobar-me, també a Astúries, però te dic una cosa, si m'acercau a l'Antàrtida, potser me trobareu per allà.
L'Antàrtida fa un poc de fred.
Sí, això sí que és veritat, però és molt guapo, molt guapo.
I per què l'Antàrtida?
Perquè és un lloc molt màgic, encara és un lloc molt verge, vaig tenir la sort d'anar per allà, i fantàstic, o sigui, perquè és un lloc que realment és d'allò de l'última frontera, no? Vull dir, no té molt de sentit, és molt car anar a l'Antàrtida per fer-te un selfie. Aleshores, crec que la gent que hi anem, la majoria de la gent, compartim aquesta passió de veure un lloc que realment és espectacular, o sigui, és diferent de tot el que has vist.
Quina imatge te ven, Escap, parlant de l'Antàrtida?
Blanc, tot absolutament blanc, els pingüinos, vull dir, això, no? O sigui, retornar una mica en aquella naturalesa que per desgràcia hem perdut molt i que val la pena experimentar.
I l'importància del lloc, m'imagino, no? La connexió amb un lloc tan llunyà, tan
sí,
inhòspit, entre cometes...
Sí, sí, sobretot...
Com es connecta... Estiguem on estiguem a la Terra, en
sí,
aquest planeta.
Sí, totalment. A més a més, has d'arribar. Eh? Vull dir que l'Antàrtida no s'arriba amb avió, només arribes amb barco, i la gent no té en compte que, clar, vull dir, el que hem d'informar-se des de Punta Arenas o des d'allà, des del final de Xile, són dos dies de navegació. Està molt en fora d'Antàrtida. I, clar, això te connecta amb una mica d'aquella cosa d'aventura, no? De dir, ostres, estic molt en fora del món.
I d'hora te podem imaginar llegint un llibre a l'Antàrtida, tranquil·lament, o sí. Escrivint en un llibreta idees i paisatges. Demà tornam, oients, i en Rafael González té la missió dificilíssima d'escollir un llibre per continuar aquesta xerrada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Segon dia de converses amb bons conversadors polisèmics, amb Jaime Vázquez, com ens ara amb dilluns, amb José Luis Perales, i així seguim. I està bé, perquè Jaime Vázquez se defineix com un aventurer que creu tenir una visió oberta del món. Nosaltres també ja el vàrem començar a conèixer ahir, doctor en teologia bíblica, en periodisme, amb una tesi doctoral que va ser sobre els manuscrits de la mà morta. Ja mos ha dit que és més biblista que periodista, professor CSAC, un home que intenta activar el pensament crític en els seus alumnes. Y aquí le agrada Perales y viajar. Jaime Vázquez, ¿cómo estás?
Pues bien, encantado de estar un día más.
¿Viajar también te agrada?
Me gusta mucho viajar. Me gustaba más, yo creo que ya con los años me empiezo a cansarme más y a salir, ponerlo en marcha es más complicado. Pero sí, sí, me sigue gustando mucho viajar. No sé si ya tanto a descubrir mundo o a recordar el mundo que descubrí hace años.
Muy bien, no sé si a parts del món on has anat més que d'altres o tens un mapa, allò, alguna paret de que teva on vas dient... Mira cuántas ciudades, mira cuánto país duc ja.
No es por número, es por
intensidad.
Es por calidad, ¿no? De localizar, sobre todo, lugares que me interesan por alguna razón.
Y navegant, així, amb una gavina, amb aquesta mà de fons, y amb en Perales.
Como la canción de Perales. Sí. Y bueno, se puede viajar a lo mejor hoy más rápido con otros medios de comunicación, ¿no?
Però t'imagines això també, o navegant, o has navegat, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo soy del norte de Galicia, de tierra de marinos, y por tanto, pues aquí en Mallorca estoy encantado, que estoy como en mi tierra, ¿no? Pero con clima soleado. Pero sí, me encantaría cruzar el Mediterráneo en un barco, ¿no?
Deixar-se dur,
sí.
Sense mirar rellotge.
Sí, sí.
Només es ven. I de Galícia on ets, Jaime?
De Ferrol.
De Ferrol, per tant.
Sí, sí, sí.
Ah, t'haurien de posar aquí los limones amb aquestes cançons de fer. Mira, jo crec que després, tu que ets un home de música dels 80 i dels 90, te'l podríem posar. En aquesta part, en aquest dia, parlem de viatges. No sé si n'hi ha algun... Jo no sé si me va canviar sa vida, és un poc exagerat, però algun viatge a destacar?
Sí, sí.
Que te va canviar sa vida?
Que me ha cambiado la vida radicalmente, además, sí. Con 18, 19 años.
Conta.
Sí, fue un viaje que se organizamos al principio un grupo de estudiantes allá en Salamanca que consistía en hacernos con una beca para estudiar arqueología en Jerusalén. Uh-huh. Y algo que parecía imposible de conseguir, pues nos la concedieron, un banco que ya no existe, pues nos becó para ir a estudiar Jerusalén. Fue el año 1900, el curso 90-91, 1990, cuánto ha pasado ya. Y la verdad es que ese viaje cambió completamente mi vida.
Uh-huh.
Recuerdo, por empezar por el final, que cuando se terminó el curso y regresábamos después de, no sé, 8 o 9 meses, volvíamos para España, pues mis compañeros, que éramos un grupo reducido, 8 o 9, pues volvían con lágrimas en los ojos. Yo venía encantado, porque decía, pues esto es el primero, pero esto
aquí, a ver más.
Voy a volver aquí todas las veces que pueda, ¿no? Cosa que, afortunadamente, he podido volver pues hasta hace nada.
Vale, ¿y por qué te cambia esa vida? ¿Qué pasa en aquel viaje?
Bueno, dicen los sociólogos de la geografía, no sé si se pueden llamar así, que Jerusalén produce un shock en la gente que pasa, que no va de turista o de peregrino simplemente, sino que está una temporada allí, ¿no? Se conoce como el síndrome Jerusalén. Uh-huh. Además está así definido. Sí. No sé si la psicología lo ha analizado, pero desde luego yo soy consciente de que a mí me picó el bicho de Jerusalén. Es decir, uh-huh, yo tengo el síndrome de Jerusalén dentro de mí desde que tenía 18, 19 años y aquel curso, aquel viaje fue el que cambió radicalmente de vida. Yo, uh-huh, allí dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Y qué era esto? Bueno, pues estudiar todo lo que tiene que ver con Jerusalén, con los estudios bíblicos, con la época de Jesús, con la historia de la ciudad, una ciudad que paradójicamente se llama Ciudad de la Paz, Jerusalén, Shalem, yeah, Shalom, Shalom, la Ciudad de la Paz, y que siempre ha estado a lo largo de su historia, desde su fundación, en guerra, en conflicto permanente, ¿no? Esa paradoja a mí probablemente tenga algo que ver con este síndrome de Jerusalén, ¿no? Todas las culturas, las religiones, el ver, yo soy un observador, además de aventurero, soy observador de la sociedad, de lo que veo, de lo que tengo delante, ¿no? También supongo que tiene que ver mi condición de periodista, ¿no? Que somos observadores. Uh-huh. Y observar, ver en la explanada donde estuvo el templo, pues a los musulmanes rezando, con qué intensidad, a los judíos pegados en el muro de las lamentaciones de lo que queda del segundo templo que destruyeron los romanos el año 70, ver a los judíos allí también con otra intensidad muy grande, ver a los cristianos venerando la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro, ver todo ese ambiente de intensidad religiosa, de emoción, ¿no? Pues a mí me cautivó. Uh-huh. Y eso yo creo que tiene que ver con ese síndrome de Jerusalén que llevo dentro y que, bueno, que cada vez que puedo voy a revivirlo. He hecho muchos viajes para estudiar o hacer investigaciones, pero también he hecho los viajes de placer, ¿no? Irme yo solo a Jerusalén, ¿a qué? A nada, a estar, ¿no? Y eso, bueno, porque soy consciente de que eso, ahí está mi aventurero que decías al principio, uh-huh, ese es el que quiere ir de paso a aprender cosas nuevas, claro, a conocer más gente, ¿no? Pero ahí está lo que cambió mi vida, ¿no? Estoy convencido de eso, soy consciente y sé que probablemente Freud tendría conmigo mucho trabajo, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Para saber por qué, no lo sé, puede ser algo, un problema de infancia quizá, o de geografía, o de, no lo sé, pero sí que se decía el cardenal Martini, que fue cardenal en Jerusalén,
sí,
digo, cuando le preguntaron una ocasión, y cuando se muere usted, ¿dónde quiere que lo entierren? Yo creo que me entierren en Jerusalén. Sí. Luego jesuitas no lo enterraron en Jerusalén, ¿no? Porque está en Italia. Pero yo también querría que me enterrasen en Jerusalén, o que esparciesen mis cenizas en el Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto refleja, pues, que Freud tiene que trabajar.
Per cert, és que ara mentre anàvem xerrant jo mirava síndrome de Jerusalén. Segons la Wikipedia estàs fatal, ho saps,
mal,
no? Val.
Quan és consciente de su enfermedad, està menos mal, no?
Val, sí, sí, no, perquè jo dic, serà una cosa així com molt... aquí parlen d'aislamiento, de delirio de identitat. Jaime, te trobes
sí,
bé, però...
Sí,
Val.
Lo tengo controlado.
Val, tens controlat. I després me feies pensar, i m'ha vengut demà que parlaren de cinema, passat demà, a un lugar en el mundo, quan en Federico Lupi diu, este es mi lugar en el mundo. Jo sempre penso molt en aquesta escena de qual és nuestro lugar en el mundo. Hi ha un moment que connectes, a lo millor que ella va ser la teva connexió sense acercar-la, no?
Sí, sí, sí. No estoy muy seguro si es exactamente Jerusalén o es el entorno de Jerusalén, ja, que llega hasta el Mar Muerto, ja, que está relativamente cerca, ¿no? Porque he trabajado y trabajo esos manuscritos que se encontraron en el desierto de Judá y es otro lugar, lo que pasa es que eso es inhóspito, ¿no? Entonces ya que me entierren allí, pues ya es más complicado.
És més complicat.
Que Jerusalén sea más fácil.
Val. I te sentia xerrar també, i ho he pensat moltes vegades, a més, quin lloc, i tu parlaves de totes les cultures, de la espiritualitat, de la religió, tant de bo arribés un dia un lloc de convivència, per favor, no?
Sí, este es el problema que se ha venido arrastrando, val, a lo largo de los
siglos. Seria un símbol de tot, de tot.
Claro. Es que además es una ciudad que, Jerusalén en árabe se llama Al-Qudia. Uh-huh. Al-Quds, que es la ciudad santa, Al-Quds, ¿no? Y es la ciudad santa, ¿no? Santa para las tres grandes religiones monoteístas, pero no solo, porque es que después ves que en los alrededores también hay otro tipo de religiones, también quizás minoritarias y orientales, que participan también de la sacralidad de ese ambiente que hay, que rodea el entorno de Jerusalén, ¿no? Yo creo que es, en este sentido, desde el punto de vista religioso, el ombligo del mundo, Jerusalén, ¿no? Y yo creo que creyentes, pero también no creyentes, uh-huh. deben viajar una vez, como hacen los musulmanes, uh-huh. como hacen los judíos y como no hacemos los cristianos obligatoriamente. Luego uh-huh. vamos los que podemos porque nos apetece, ¿no? Pero es una oportunidad de descubrir no solo la geografía, el lugar en donde nació, vivió y murió y después resucitó Jesús, sino también el contexto en el cual, o sea, uno está allí en Jerusalén y alrededores y descubre, aunque haya sido modificada con el paso de los siglos la ciudad en sí, pero la ciudad es la misma, ¿no? Y el Monte de los Olivos es el Monte de los Olivos que había en el siglo I y que hay en el siglo XXI, ¿no? Por eso digo que tiene ese gancho, ese atractivo para les grans religions.
I doncs sí, un viatge que literalment va canviar la vida de Jaime Vázquez. Ves preparant un llibre, Jaime, eh? Que mañana toca libro.
Sí, sí. Yo siempre que puedo aludo a Jerusalén. En realidad porque lo que escribo está relacionado no exactamente con Jerusalén, pero con ese contexto, sí.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch. IB3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Avui és dia de viatjar i els nostres convidats mos fan viatjar a través de la seva experiència, a través de les seves paraules, a través de la seva imaginació, si no poseu-la vosaltres, oients, imaginació, perquè vamos durar a viatjar a Nina Laming López, arqueo botànica. Com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé. Escolta, vàrem començar ahir per Sarrel, contant-nos d'on vens, de on ve aquesta experiència d'estudiar història, connectant-se a arqueologia, connectant-se a arqueobotànica, les arrels, els vegetals, tot el que ens expliquen, també les pedres, per suposat, però també tota aquesta part. Mon anant de viatge, o a mon anant, perquè crec que mos vols d'un fora, tu, eh?
Sí, sí, creuaré en la mà, anirem en fora, i jo avui vos proposo un viatge a Sri Lanka.
Sri Lanka, a veure què duen a Nina Laming López, que està fent una investigació, que és investigadora predoctoral a la Universitat de les Illes Balears. Que te du fins a Sri Lanka?
Bé, al final de Sri Lanka el que m'aporta és alguna de les coses guapes que té fer feina amb equip i és bueno, aquesta transmissió, no?, de projectes que tenen altres persones i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar, o tens l'oportunitat de col·laborar amb el projecte d'Arqueobotànica, que és un projecte d'educació d'arqueobotànica i d'arqueologia que bé, funciona entre diferents institucions. La UIT seria una d'elles, també l'IPES allà a Tarragona, el MUT Bodo Sawyer i en el cas de Sri Lanka la Universitat de Peradeniya, que està allà a Kandy. I bé, gràcies a aquest projecte doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi el passat mes de febrer a fer-hi feina.
Molt bé, a fer-hi feina, bé, amb tots aquestes entitats que has nomenat, que també tenen molt de pes. I a Sri Lanka vareu també anar desenvolupant tots aquests estudis relacionats amb cerca botànica, però també explicant i també tenint contacte amb la gent d'allà. Per exemple, un grup molt especial, no?, que són els Veda, conta-mos.
Sí, vaig tenir l'oportunitat d'anar juntament amb altres companys a visitar els Veda, que són un grup indígena de Sri Lanka. Bé, ells s'autoconsideren per haver estat tots com els primers habitants de l'illa de Sri Lanka. Oralment conten diferents coses. Alguns diuen que és el matrimoni entre dues divinitats i d'altres que han estat allà sempre de forma indefinida, no? És un grup molt interessant perquè ens interessa a nivell d'etnoarqueologia, perquè segueixen mantenint certes costums o pràctiques tradicionals que, de qualque manera, si bé no poden portar-les de forma directa en el passat, ens ajuden a crear referències, models, per intentar entendre'ls a ells principalment, però també pensar com podien ser certes coses en el passat.
Clar, que justament això és aquesta part d'etnoarqueologia, perquè no només, i ho dèiem ahir, no només són les pedres, que sí, que és el primer que ens entra pels ulls, que entenem, mira, aquí vivien, però clar, qui vivia, com hi vivien, no? Per què és tan important conèixer aquesta part, Nina?
En el final, el que ens interessa a nosaltres és això, no? Anar a les persones, és a dir, els objectes per un arqueòleg són el mitjà per intentar conèixer com pot ser un grup humà, una comunitat i demés, i els objectes ens poden parlar de certes pràctiques, no? Però en el cas de ser en arqueologia, el que tenim és la gran oportunitat de poder interrogar en aquestes persones, no? I en això consistia. Els investigadors principals van anar en els 25 a fer una primera campanya de contacte, demanar permís també a la gent d'allà si els semblava bé que nosaltres portéssim a terme aquesta tasca, i nosaltres, amb en Tomàs i altres companys, la varen continuar en aquest febrer, no? I bé, és una feina que consisteix principalment en dos blocs, no?, la feina de camp, que seria, per una banda, fer entrevistes que nosaltres denominem semidirigides, perquè tenim com unes preguntes més avant que claus, però també donant peu a que no sigui una cosa molt tancada, se puguin esplaiar i conèixer millor com eren, no? I després, el que és l'observació participant. Nosaltres què fèiem allà? Nosaltres ens interessava principalment conèixer com és el surt del combustible, no? Perquè, al final, com comentàvem ahir, en el registre arqueològic trobant carbons, poden trobar també llavors, no?, i que se conserven perquè estan carbonitzades. I nosaltres intentàvem anar una mica més enllà de dir, bueno, pues aquí hi ha Pinus adepensis, sí, o hi ha tal cosa, sinó entendre per què hi ha aquella espècie i no hi ha unes altres. Llavors, clar, ser en arqueologia te dona una oportunitat perfecta per poder interrogar, entendre per què succeeixen aquestes coses en el passat, no? I clar, és el que fèiem, interrogar a ser dones principalment, perquè són ser dones les que desenvolupen aquesta tasca, on anaven a recollir la llenya, quines espècies agafaven, quines no les agafaven i per què no, que això és molt interessant per si pot existir un tabú cultural o religiós o qualsevol altra qüestió. Després, en quin foc els empraven, si s'empraven el mateix combustible per una funció diferent, no? I són les preguntes que al final nosaltres ens fèiem en el passat i que ara tenim l'oportunitat de conèixer-les de primera mà i entrevistant aquestes persones.
Però clar, xerrau en gent que viu en aquest segle XXI, fins on aneu enrere i fins on el que vos conten i el que trobau coincideix, entens el que t'ho vull demanar?
Sí,
vull
dir,
ara deies, sobretot les dones, i milers d'anys enrere també eren les dones, com ho sabem tot això?
Clar, depèn del context, no? Però no sempre poden saber que una tasca determinada desenvolupa una dona, perquè no tenim la màquina dels temps inventada encara i no podem anar en el passat. Però sí que és veritat que hi ha certs contextos que els estudis paleopatològics, per exemple, sí que pues poden donar llum a que existeixi una, el que nosaltres denominem una divisió sexual del treball. Això què vol dir? Que potser, per exemple, certes comunitats de la península ibèrica de l'edat del ferro troben que les dones tenen més paleopatologies a la zona dels ombres, per exemple, i en els genolls, no?
Right.
I els homes no les tenen, per exemple. Right. Doncs això se pot relacionar amb que fan activitat de molta, i aquí pots veure que potser els homes tenen el que se diu això, els cols de tenista,
sí,
no?
Sí.
Que està lligat en el cellar i demés. Són qüestions que te poden donar un pot de llum. nosaltres no tenim la màquina d'estar, no podem saber que a tots els espais realment les dones lideren certes activitats, però sí que, per exemple, ser en arqueologia també és una bona eina per explorar aquestes qüestions, no? Uh-huh. Que pot ser que bé, tu veus, no? Que les dones les lideren i a lo millor pot ser que un altre puesto, perquè és un context diferent i de més no, però bé, és una pràctica més amant costosa. I el projecte ja estigui muntat com per anar a entrevistar principalment les dones, perquè ja havia també altra feina feta prèvia, estudis també antropològics previs, no? I ja teníem aquesta constant, no? I d'altra banda també s'interès que hi ha en visibilitzar certes activitats que a lo millor no han tingut sempre tanta atenció, no han estat d'interès, perquè hi ha altres qüestions no? Que poden semblar més interessants.
Sí, sí, i seria l'aventura d'allò quotidià, no? Tot això que tu estàs narrant i que estàs estudiant i que estàs investigant. I com connectar, si se pot connectar a Sri Lanka amb Balears? Se pot connectar?
Sí, principalment, pues, les preguntes que tenim, no? No podem fer, com deien al principi, una comparació directa i intentar dir, ah, perquè aquí fan aquesta funció o d'aquesta forma vol dir que feien igual en l'edat del ferro o l'edat del bronze a Balears. Això no se pot fer, però sobretot ens serveix per establir models. El que sí que hem pogut connectar d'una forma directa, de qualsevol manera, és les Illes Balears, Catalunya i també Sri Lanka, és en la proposta objectiva que també té el projecte. Aquí la gent principalment de l'IPES, amb l'equip d'esmubo de soja, van preparar un joc que anava de plantes, un joc de taula, que està pensat per nits, però jo crec que qualsevol de nosaltres, si juguéssim, ens ho passarien superbé. I bé, són preguntes, reflexions, tant de surt de les plantes en el passat i també en el present, no? D'aquestes diferents regions. Per exemple, com arriba una planta a Sri Lanka, per exemple, el te, no? Que ve de la Xina, no? Però ens pensant que és originari d'allà, no? Preguntes que ens demunten mites i que serveixen per donar llum a certs temes, no? I per passar una bona estona i en la idea que aquest joc pugui quedar allà i també que el puguem emprar a quins col·legis, en els museus i de més.
Molt bé, molt bé. Quantes vegades na Nina Laming López ha pensat hauria d'inventar la màquina del temps?
Bé, moltes, però també hi ha un cert misticisme i enigma, no? En no tenir-la i poder anar fent la recerca i les nostres pròpies preguntes.
I de Nina Laming, que bé tenir-te aquesta setmana. Ja ves preparant el llibre, que demà el fil conductor serà el llibre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bosch.
I els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les tasses. I alegria, les òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida.
I de nosaltres hi posam aquesta música d'Antònia Font, també és homenatge als membres d'Antònia Font i en Joan Roca, i xerram amb en Tomàs Vivot, que és filòleg, que és escriptor, que és guia cultural, que és investigador i és presentador també de programes d'IB3 Televisió, que l'haureu vist. I Tomàs Vivot, ara m'acab de fixar amb el teu segon llinatge, Rai Lakhari. Per favor, ves desenvolupant.
Bé, som fills d'un turístic. Com molts dels anys 70, les sueques, les fineses, per dir-ho en cas, som fills d'un matrimoni mixt, una parella mixta d'un mallorquí, nat a Santa Maria, d'accident, però hauríem de bany a bufar, i una finesa. I aquí vaig sortir jo.
Molt bé. I cap a Finlàndia has viatjat, o no?
Sí, i tant. No? A més, jo hi tinc un germà allà. Sí, és un país molt interessant. Els amics íntims, la meva dona, vull dir, la gent diu que de vegades veu aquesta arrel, no? Aquesta necessitat de... El que parlàvem abans, som capaços d'escoltar Antonio Font molt mediterrani, no? D'obrir cervesa davant la mà, i de riure, com de meditació davant d'un paisatge infinit sense sentir absolutament res. No? Uh-huh. Ador, estruir d'una rebel·la i en el mateix temps cerc el silenci absolut que pot trobar en el centre de Helsinki a qualsevol moment. No se sent res. El renou més distorbant de Helsinki és el tramvia.
Sí,
quan passa el tramvia, que és un moment efímer, no sents absolutament res. I doncs aquests dos paisatges, aquests dos moments, formen part d'això.
Que bo. Tenc un bon amic que sempre diu, t'imagines la ciutat si tots els cotxes fossin elèctrics, o si directament no n'hi hagués, seria un altre lloc, eh?
Xoca molt per temes familiars i per temes també de rals i viatge molt allà. Pots anar ja a Helsinki, que és la gran capital, però te'n vas a altres capitals que són importants, Tampere o Turku o qualsevol altra, i el silenci ho amara tot. Ara ja anem parlant quan te'n vas a passejar, que és una de les coses que a mi m'agrada, que és anar a fer excursionisme per allà, 110.000 llacs, no? De fer la volta, i no trobes absolutament ningú. Vull dir, tu realment allà te perds i potser te troben des cap d'un mes, m'entens? No te pot perdre mai, perquè està molt... Però vaja, vull dir, és un espai que el que no trobaràs és una cosa dissonant.
Ja.
En canvi, Mallorca, i com a Mediterranis, l'element dissonant funciona a part d'estarrenar. Uh-huh. És dissonant a dins una, diríem, la dissonància tradicional, aquesta és la que a mi m'agrada, la dissonància contemporània, aquesta no m'agrada.
Ja t'hem entès, m'ho ha agradat. Sí. I hem d'anar de viatge, mira, que en el teu segon llinatge hem partit ja un poquet de viatge, però per on començaríem a viatjar amb tu?
Mira, jo tinc un petit projecte personal que compartesc amb la meva dona, i és que, abans de morir-me, he d'haver conegut tots els racons de les terres de parla catalana. I és una cosa que anem fent, a bocins, agafem un mapa, tampoc el tenim aferrat amb marques a la paret de la cuina, no, això tampoc. Però sí, més o manco, hem d'anar a visitar comarques, perquè crec que si estimes Mallorca, les arrels, el passat, la cultura, tenim un país que compartim llengua, cultura i tradicions, història, i està bé conèixer-lo. És a dir, i això jo no descarto conèixer altres bandes, no? també de la península, altres bandes, però sí, és vera que anem trossejant i anem cercant, i sempre trobes elements de connexió. I és un país tan variat que té Pirineus, té costa, té sud total, Oriola, té terres continentals que freguen amb Aragó, té la Franja, té sud de França... És a dir, és tan variat i tan maco, i quan sents paraules que després comparteixes, mm-hmm. o maneres, o diríem estímuls, crec que és molt gratificant. I anem a poc, un viatge a l'any mos dediquem a fer aquest bocí...
Que bo, no?
...despastís, sí.
Que bo. I quan de bocins són en aquest pastís?
Uf, no ho sé, perquè no és d'una manera molt sistemàtica. Fem un poc... I mira, ja fa 2 anys que no anem pel nord. I de vinga, anem-hi. I ara, escolta, per què no anem pel Montsant a beure vi? I sempre tinc com una excusa i fem comarcades, que nosaltres dèiem.
Comarcades, molt bé. Occitània i Rosselló, per exemple, no?
Occitània i Rosselló, sí, això forma part... Això és un segon bloc, sí. I a mi Occitània sempre m'ha agradat. Està ara molt de moda per lo del tema del País Càter, que és... que realment és així, però és una marca comercial. És que realment a Mallorca venim d'aquí, no? I el rei Jaume se va, diríem, va agafar senyors i nobles i cavallers de lo que se van de sud del Pirineu, però sobretot del nord, dels olivers de Termes, tot això. I és un paisatge que a mi m'agrada molt, perquè també forma part d'aquesta alta muntanya, que la qual jo hi combrec i que m'agrada molt, però amarada de cultura. No és una alta muntanya, diríem, erma, vull dir que està absolutament deixada la mà de Déu, que són roques, que també és molt guapo, se foten molt guapo, però jo necessito veure allà la mà de l'home per darrere, i els castells, i els viaranys, i les rutes, i els passos, i tot això. I a mi Occitània m'agrada molt, i jo me record quan era jovenet, se començava a fer la ruta dels bons homes, que és també és una ruta turística de trekking, intenta reproduir el que és el camí que varen fer els cates que fugien de la Inquisició i que fugien d'en Simó de Montfort i tot això des del nord cap al sud. I me'n recordo que hi havia una frase molt guapa que a mi m'ha quedat, que és un eslògan turístic que a mi va calar i, per tant, la segueix, no? Que els cates consideraven Occitània, totes aquelles muntanyes, com el paradís a la Terra. I jo que he anat a darrere, ho puc confirmar, és, si voleu, un tros, perquè s'altre tros és Mallorca, evidentment, però evidentment un és un lloc molt maco, molt maco. Fantàstic. I el Rosselló, evidentment, per qüestions culturals i lingüístiques.
Fantàstic. I en Tomàs Vivot ha fet, no dos, 3 blocs de viatges. El tercer... Jo vendria amb tu,
A Itàlia, no? Mira, Itàlia és... Pensa que el 60% del patrimoni mundial del món és allà. i no és el país més extens, no és la Índia, no és la Xina, sinó començant per aquí. Itàlia és tot. Si és Mediterrani, Itàlia ha de ser una espècie d'esfar, no? Des lloc on trobes excel·lència. Hi ha excel·lència per tot, però ja se concentra d'una manera tan bàrbara. La meva dona, que no és tan afectada pel tema de Sart, però sí, des d'un punt de vista sentimental, se me diu, és que voltes un carrer i t'estan cridant a files cada casa, cada façana, t'està cridant l'atenció, no? És meravellós. I dins Itàlia, mira que fem feta dalt a baix, jo personalment me quedo en la part meridional. Que, a més que a mi, a part de la música clàssica, m'agrada molt el rock and roll, no? I fi, és heavy metal. Mm-hmm. Per tant, Nàpols, que és heavy metal absolut, que és el 100% i el 0, que és el yin i el yang absolut, jo som pro-napolità total. Yango, yango, coppa yambaya. Yango, yango, coppa yambaya. Curi, 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 curi.
Molt bé, m'encanta, per cert. I xerrant de viatges, tu també has escrit de viatges. El viatge a Fra Juníper Serra, per exemple.
Sí, aquest va ser un llibre que jo vaig orientar no com una biografia clàssica de les virtuts del patrer, sinó com un home que, jo crec que ho vaig posar en el pròleg, que sense Gore-Tex i sense unes North Face, amb sandàlies, no sé si ho vaig calcular, no sé si va fer 50.000 quilòmetres caminant de peu, no?
Sí, sí.
Una època amb unes condicions terribles, no? I més travessar un desert, el desert de Sonora i tot això, no? Sí, ho vaig planejar més com un viatge, no? Perquè a mi la qüestió dels viatges m'interessa, el viatjar m'interessa. Sí, però bueno, també he escrit sobre he fet altres llibres que parlen de viatges més interiors o més aviat locals, no? Jo crec que es catge a la fi, els meus llibres parlen de viatges encara que siguin molt reduïts, no? De descripció d'espais, no? Dels valors dels espais.
Mos ho poses bé, Tomàs Vivot, perquè el capítol de demà sabrem un poc més de tu, d'aquest home inquiet, divulgador, escriptor, coneixedor del patrimoni, també presentador de TV3 Televisió. En sabrem un poc més de tu demà, val?
Perfecte.
Preparats?
Vinga. Yamba, yamba, coppa yamba, ya. Yamba, yamba, coppa yamba, ya.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
IB3 es dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Segurament aquesta cançó mos pot donar una pista o no, ara ho veurem, perquè això és una conversa oberta del viatge que mos proposen a Lilian Goberna. Com va?
Muy bien, muy bien. De viaje contigo de nuevo.
Mira, idò que mos agrada molt. Hi ha algun viatge concret? Ja mos vares dir ahir que no ets molt de retenir ni cançons, ni pel·lícules, ni llibres. I viatges?
Supongo que los viajes son más difíciles olvidarlos, ¿verdad? Te olvidarás del nombre de ese restaurante, pero queda mucho más en la memoria. Sí, hay un viaje que me gustó especialmente porque me obligó a viajar de una manera diferente y que no tenía nada previsto. Fue en el año 2008.
¿Sí?
Yo en esa época estaba trabajando en Globalia y teníamos la suerte, la gran ventaja, de que podíamos volar con Air Europa y con compañías asociadas sujetos a espacio. Y nos montamos un viaje a Cuba con mi pareja de aquel momento, espectacular. Y 4 o 5 días antes de ir, pues vino el huracán y se cargó todas las comunicaciones en Cuba, estaba aquello patas arriba, así que no pudimos hacerlo. Y nos fuimos a Argentina en último momento. Uh-huh. Entonces me tocó sacar el bañador de la maleta y empezar a buscar
la ropa de abrigo.
Entonces cambio total, ir sin ninguna planificación. Para los que me escucháis, yo soy alemana, entonces soy de la estructura, la planificación, sobre todo esa seguridad de tenerlo todo controlado y saber dónde voy a dormir cada noche de mi viaje.
I te'n vas anar a Argentina sense tenir res planificat, sense saber on dormiries, sense saber on dinaries i soparies.
Sí, bueno, eso era lo que menos me preocupaba. Pero llegar a Ushuaia, que fue nuestra primera parada.
Que no es tan fara ni res, ¿no?
Exacto. ¿Vale? Y decir, bueno, ¿y ahora? Pues a la oficina de turismo. Y de la oficina de turismo a ver a dónde nos enviaban.
I un moment. Ara m'ho xerraràs del viatge, però això per una persona organitzada, metòdica, com tu deies, amb una cama alemana, que suposa? ¿Va ser una angoixa? ¿Va ser un aprenentatge?
Bueno, yo que vivo intensamente, dije, ya está, hemos tomado la decisión, pues ahora entrégate a vivir lo desconocido. Entonces, no angustia, una vez aterricé, nada. Tampoco iba sola, no
ya,
iba con mi pareja, pero fue un descubrimiento y creo que no hubiera sido un viaje tan bonito si lo hubiera planificado tanto, la verdad.
Per tant, el recordes molt de cariño y amb un gran aprenentatge.
Sí, sí. Eso y luego que, obviamente, el contraste que tiene Argentina es increíble, ¿no? Porque...
Que vares veure.
Pues
que recordes.
Sí. No, hombre, estar en el... culo del mundo literal.
Sí, porque es literal.
Comiendo ballena. Y luego pasar por Buenos Aires y acabar luego en Iguazú, el Perito, el ruido del Perito Moreno, es que es increíble, es que no sé, es indescriptible.
És que ara no la veus a Lilian Goberna, però se li han il·luminat els ulls, se li ha posat un somriure a sa cara en aquesta dona, que si la vareu escoltar ahir ja la començava a conèixer una micona millor, entusiasta de la vida, i per això també és aquí xerrant amb nosaltres, una dona que sempre està rodejada de gent, moltes vegades o molta estona en el dia, perquè fas feina amb persones dins les organitzacions, i tota sola viatjaries?
Sabes que es mi viaje pendiente.
No, jo no sé nada, jo pregunto.
Sabes que es mi viaje pendiente.
Sí, t'agradaria viatjar tota sola.
Me encantaría, sí. Tengo la suerte de que tengo una prima con la que me llevo muy bien y ella ha viajado sola casi siempre, desde que la conozco. Es muy deportista y a lo mejor se apunta con algún grupo y hace alguna expedición, algunas... Ahora, no sé, por Montenegro haciendo 120 kilómetros en kayak y siempre va sola, ¿no? Y entonces es una manera de viajar muy, muy diferente, en donde yo creo que es cuando más gente conoces, más inmersión haces en la cultura del país que visitas. Y a mí me da una ansiedad solo de pensarlo.
¿Y per què t'agradaria fer-ho, Ida, si te dan ansietat? ¿Qué creus que pot suposar?
Por desafiarme.
Ya.
Por no dejar de hacer aquellas cosas que me gustan, porque en estos momentos a lo mejor no tengo pareja. O porque podría tener una pareja, pero a la pareja no gustarle el tipo de viaje que yo quiero hacer.
Per no deixar de fer allò que penses que podries arribar a fer.
Sí.
Ets una dona que se posa reptes en el teu dia a dia, també?
Sí. Además, es curioso porque, no sé, si me conoces un poco dirías que en realidad no creo que tenga problemas en conectar y conocer a gente. De hecho, mi profesión va un poco de esto, ¿no? Pero no es lo mismo el viajar. Toda la determinación que tengo en mi trabajo, en la parte personal, luego no está tanto.
Ya. ¿Y en el cine? Porque anar al cine tot sol també és un tema.
Lo he hecho ya, ¿ves? Pero en la sesión de las 4 de la tarde.
Cuando hay poquita gente.
Cuando hay poquita gente. Pero sí, lo he hecho porque me apetecía mucho ver una película y necesitaba como desahogarme y pues, me fue muy bien.
Sí, porque yo creo que cuando va a un restaurante tot sol, porque sí.
Mucho.
Ah, ¿vos? O vas al cine tot sol, porque sí. O viatges tot sol... Sí. També és una manera de tenir confiança en un mateix.
Sí, sí. Tampoc necessito a nadie para abrir una botella de vino, ¿eh?
No. No, a vegades si un s'estima i se troba ben si mateix, tampoc necessita molt més.
No.
I xerrant de viatges, Argentina, que imaginant que hagués ser una meravella, aquest viatge sola que algun dia faràs, estem segurs... Mm. I algun que diguis, uf, el viaje de mi vida, a qui me n'aniria, no ho sé,
Sí, tengo dos en mi lista ahora mismo de viajes deseados, que son hacer rutas gastronómicas. Me gusta mucho la gastronomía y me encantaría hacer una ruta, pero con cursos de cocina local, con probar restaurantes, con quizás un grupito de gente que se mueva, ¿no? Que le mueva este tema. Y me encantaría ir a Japón o a Perú a hacer. Luego, en mi familia hay algo que quiero recuperar. Desde que somos pequeñas, mis padres hacen lo del intercambio de casas. Y ahora que tienen un poquito más de tiempo, hacen como 4 o 5 al año. Y creo que realmente es una de las mejores maneras de viajar, porque esto sí que es inmersión cultural, ¿no? El bajar a tomar el café al bar de donde estés, ir al supermercado, hablar con la gente local. Y no ir a hacer ruta y a ver un montón de sitios, simplemente...
Estar.
Y ahora que tengo una casa que es más o menos digna de hacerlo, pues es algo que quiero acostumbrar a mi hijo.
Idò, és un bon tema. I això és molt abans dels Airbnbs i similars, que és aquest intercanvi de cases. Jo te deixo que meva, tu vens a... Exacte, tu vens a que meva, jo vaig a que teva, i ja està.
I això,
confiança total. És un tema molt xulo aquest, perquè efectivament hi ha una part de confiança brutal en les persones,
Sí, mucho mallorquín escéptico, cada vez que lo digo, dice, no, pero abrirán los cajones. Y yo, sí, y yo los suyos también. Vamos a encontrar lo mismo. Yo no tengo nada de mucho valor y, bueno, la gente lo que hace normalmente es guardar las 4 cosas, pero totalmente te ves la ropa interior de...
De un noruego.
De un noruego.
Para
estuve hace 2 años que estuvimos en Noruega, en los fiordos, y fue increíble, fue maravilloso. Se l'ha quedat gravat a mi hijo.
I segurament eren uns calçotets més calentets que els nostres.
Total, però ahí con todo el, no sé, típica casa noruega, però con suelo radiant.
Ah, sí, calentet, clar. I de confiança, escolta, mira, quina bona cosa també, que ara justament se m'anava a temps, però confiança... També és un palabro, direm així, val? Perquè ha de ser capital dins les relacions entre les persones. Tu que fas feina en les persones, confiança.
Sí, estamos en crisis de confiança. ¿No te parece?
No, mira, s'acabarà així, el bloque.
Lo dejo para mañana.
Venga, i de Lilian Governa, demà més.
Venga.
Hi ha mil històries en els teus ulls. estan fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.
Gràcies per dur-nos de viatge, Jaime Vázquez, Jafel González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot, Nina Laming, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets, que podrien dir que és tot un experiment de ràdio. Si avui hem anat de viatge, demà, amb vosaltres, obrirem un llibre. Hey!